Xarxa.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha formalitzat aquest dijous la petició a Pablo Llarena perquè reclami l'extradició de Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Aquest dimecres ja es va conèixer que el Ministeri Públic renunciaria a l'entrega de Meritxell Serret, processada per malversació i desobediència, a no veure prou concreció de la seva participació a l'organització del referèndum. Així, de moment, la Fiscalia opta per sol·licitar l'extradició de l'exconseller de Salut, que es troba a Bèlgica, i de l'exconsellera d'Ensenyament, a Escòcia, pels delictes de sedició i malversació, en veure prou indicis de la seva participació en els fets. D'altra banda, a Catalunya, el Departament d'Agricultura impulsa un pla d'acció dels cítrics amb l'objectiu de prioritzar i incentivar el mercat de proximitat i evitar que se'n consumeixin d'importats. La consellera ha presentat aquest pla avui a Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bona tarda. Si els 27 quilos de cítrics que consumim de mitjana cada català a l'hivern fossin de les Terres de l'Ebre, els no n'haurien de... Precisament, un dels nou pla d'acció que ha presentat avui la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, a Tortosa, passa per incentivar el mercat de proximitat i evitar que es consumeixin cítrics importats. Els pagesos també es comprometen a innovar i millorar la venda a través de la IGP Clementines de l'Ebre, s'agruparan en associacions i buscaran nous canals i mercats per vendre fora. Teresa Jordà és consellera d'Agricultura.
Ens vàrem posar a treballar, ens vàrem arremangar i com a departament vam considerar que requeria, per tirar endavant i per muscular-nos, requeria fer un treball previ, un treball de cogestió, que en diem nosaltres, on en una mateixa taula seiem tots els actors que volem aconseguir o abraçar aquella quimera, que no és altra en aquest cas que els cítrics de l'Ebre doncs vitaminin el país i es vitaminin també ells mateixos. Això vol dir que bateguin, i que el sector productor doncs pugui viure dignament d'allò que fa, que a més ho fa molt bé.
El sector del cítric ebrenc es recupera encara d'una nefasta campanya l'any passat, amb preus rebentats per la competència africana i la devastació dels temporals de la tardor passada. Fonts sindicals auguren que la producció tornarà a caure a la meitat, possiblement.
I aquesta nit és la castanyada i toca menjar castanyes. Una opció és fer-les a casa i l'altra és comprar-les directament torrades a algunes de les parades que hi ha repartides en ciutats com Terrassa. Canal Terrassa, Ramon Vilajosana.
Bona tarda. Els carrers de Terrassa s'omplen aquests dies de parades que escampen l'olor de castanyes. Es van instal·lar a principis d'octubre i, si la cosa va bé, encara hi seran ben entrat al novembre. Qui no falta a la cita és la parada de la Rambla. Durant més de seva castanyera es va convertir en gairebé una icona popular, fins al punt de tenir el seu propi cap gros. D'altra banda, al portal de Sant Roc, en la confluència del carrer Major i el carrer del Vall, hi ha una altra parada que cada any acumula cues de gent. Tot i les altes temperatures que cada vegada tenim més per aquestes dates, les castanyes encara es venen. I és que la tradició pesa més que la calor. Així ho explicaven Laia Contreras, clienta de la parada, i Juani Sánchez, castanyera.
La meva família sempre celebra la castanyada i cada any mengem castanyes. Ens agrada molt, molt raro, és molt raro, és molt estrany. Fa calor i en castanyes, és que és raríssim.
No, se venden también, pero claro, si hiciese más frío, pues se vendería más. Apetece más cuando hace más frío que no ara en manga corta.
La paperina d'un quart de quilo val uns 3 euros, mentre que el quilo aquest any es ven a 11 euros.
Amb castanyes acabem. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ahir a les 7 de la tarda, una hora després de que nosaltres poséssim punt i final a l'edició d'ahir del Far, es duia a terme a Cartagena la manifestació per reclamar mesures de protecció al Mar Menor. Recordeu, dilluns passat en vam parlar en aquest mateix programa. En total van ser 55.000 les persones que van participar d'aquesta manifestació. Algú dirà, home, només 55.000. Bé, doncs, per Cartagena, en el context de la població de Cartagena, és una manifestació històrica. Mai tanta gent s'havia manifestat. Hem de tenir en compte que a Cartagena hi viuen, la població és de 215.000 persones censades. Per tant, és com dir que una de cada quatre persones va participar en aquesta mobilització. Recordo, per demanar mesures de protecció al Mar Menor. Bé, doncs, quina va ser la sorpresa? Que el Partit Popular s'hi va presentar. El Partit Popular és el responsable de tot el que ha passat al Mar Menor. De fet, l'any 1987 es va aprovar una llei que protegia aquesta llacuna de la pressió, immobiliària i de l'abocament de productes químics per part dels pagesos. De fet, en aquella època, Álvarez Cascos ja va recórrer aquesta llei al Constitucional per considerar que estava, d'alguna manera, entrant en competències generals de l'Estat espanyol. Us sona la trama, us sona la història, però en aquest cas no se'n va sortir, era Cartagena, no era Catalunya, i per tant el Constitucional li va desestimar la denúncia. Però l'any 2001, quan van entrar al govern de la Comunitat de Múrcia, als 6 mesos ja havien fet una llei que tirava enrere aquesta llei que tenien entre 6 i 6 de l'any 87 i donava camp abonat, donava via lliure als constructors i als pagesos perquè llancessin totes les fertilitzants o totes les deixalles humanes al mar sense ser depurades. Doncs bé, els responsables de tot això ahir van aparèixer per formar part de la manifestació. No us vull dir com anava a les xarxes socials i quins són avui els articles d'opinió que hi ha als diaris de Múrcia, especialment La Voz de Cartagena. Referenciar-ho només per reclamar l'ètica en tots els àmbits, també en la política, encara que de vegades sembla que hi ha persones i, per què no dir-ho, algunes formacions, que això de l'ètica no ho tenen massa, massa present. Ben trobats, arrenquem el programa d'avui del FAR. Estarem amb vosaltres fins a 6 en punt de la tarda. Parlarem de moltes coses, de vela tradicional, però no des de l'òptica catalana, sinó des de l'òptica de la zona de la Comunitat Valenciana. Serà alguna de les qüestions que us aproparem. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Salutacions de l'equip que ho fa possible, en David Valverde i en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, Josep Maria Cano. Aquesta és l'alineació d'avui. Comença el partit. I amb un dia de tradicions, com és el d'avui, el de la Castanyada, Vigília de Tots Sants, volem saber, la Vigília de Tots Sants és demà, volem saber com anirà la nit de castanyes, la nit de castanyera, i quin mar tindrem. Què us sembla si li preguntem a l'Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Esther, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha arribat el moment de constric meteorològic pel mar. En conjunt, amb una jornada, la d'avui, marcada pel vent fluix i direcció variable, amb un predomini del component sud a la zona del sector central de la costa, mentre que els dos extrems es mantenen amb el vent de component nord i oest, que bufa moderat en conjunt amb algun cop fort, especialment la tramuntana a la costa empordanesa, de l'Alt Empordà, especialment, i d'altra banda, doncs, el mestral a les Terres de l'Ebre. Hi ha àrees de maró a la Costa Brava, mentre que la resta de la costa en conjunt domina el marejol. De cara a demà, si bé inicialment parlarem de vent fluix i variable amb predomini del terral, a partir ja de mig matí, migdia, s'imposarà el vent de component sud, serà més reforçat, especialment al nord del litoral central i a la Costa Brava, on hi podrà haver durant la tarda algun cop fort. En conjunt amb predomini del llebeig, especialment al sector central de la costa, i parlarem també d'àrees de maró, no només a la Costa Brava, sinó també al nord de la costa central, àrees de marejol a la resta. I d'altra banda, en quant a l'estat del cel, parlem avui d'un cel entremig i molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades i ruixats dispersos que podran afectar, doncs, sobretot a punts de la meitat est, sector central del litoral i prelitoral, i a banda plourà de forma intermitent al vessant nord del Pirineu al llarg del dia d'avui. De cara a demà, doncs, s'obriran clarenes ràpidament durant la matinada i el matí en conjunt serà assolellat, si bé amb el pas de núvols alts i mitjans durant la tarda quedarà més tapat i ja arribaran els primers plugins degut a un altre sistema frontal a partir de mitja tarda a vespre. De moment això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Doncs molt bona tarda, Esther, i bon cap de setmana. Fins dilluns.
connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs, connectem amb la Isabel González. Què tal, Isabel?
Bona tarda.
Bona tarda, i amb un ull posat als estudiants que estan acampats a la plaça Universitat.
Tu
però
això
també...
ho pots fer millor, eh? Que no, que tu això et surt millor de posar
que
només un ull. Jo poso els dos.
Tu, bueno, posa els que vulguis, però escolta'm, serà indefinida la vaga, no?
Doncs segona jornada de vaga als instituts i el quart de vaga indefinida a les universitats. Avui dijous, mig miler d'estudiants han sortit als carrers amb el lema "Per la República dels Treballadors i el Jovent, som la revolució". Els joves han sortit des de la plaça Universitat, on hi ha aquesta acampada, i han acabat fent una sentada a la plaça Sant Jaume, que han aixecat ara fa només una estona. Aquesta nit passada, prop de 200 estudiants han dormit acampats a plaça Universitat i durant el matí d'avui han ofert xerrades. De fet, d'aquí una estona, a les 5 de la tarda, està previst que comenci una assemblea general. I fa poquet que, a través de les xarxes socials, han fet una crida que la gent els hi porti el que puguin, de carpes, tendals o palets i qualsevol cosa que els ajudi a protegir-se d'aquestes pluges que semblaria ser que a Barcelona ja estan començant i anirien a més a les properes hores. Per tant, crida feta des del moviment 14 d'octubre via xarxes socials, que la gent que pugui els hi porti alguna cosa. Mentrestant, el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha demanat a l'alcaldessa de Colau que desallotgi aquesta acampada, i per l'altra banda, sí, Jordi Sánchez ha demanat també via xarxes socials fer créixer aquesta acampada durant aquest cap de setmana. Des del sindicat d'estudiants han explicat, han parlat aquest matí també, i han dit que estan treballant amb altres sindicats i entitats per convocar una nova vaga general que duraria 48 hores i que tindria, doncs, l'objectiu primordial de paralitzar Catalunya.
Doncs atenció, perquè sembla que es podria convocar, pel que ens estàs explicant...
Pel que han explicat des del sindicat d'estudiants, sí.
Una vaga general... una vaga general de 48 hores. Eh?
Correcte.
Molt bé, doncs evidentment si...
N'estarem al cas i ho explicarem.
Ho explicarem. Gràcies.
A tu.
Fins després. I precisament parlant d'universitaris i estudiants acampats, el govern de la Universitat de Girona ha aprovat el sistema d'avaluació alternatiu perquè els estudiants puguin manifestar-se i examinar-se a la vegada. Cristina.
Ho ha fet en una sessió extraordinària aquest matí per la petició del claustre d'implantar un sistema d'avaluació alternatiu davant les mobilitzacions de les últimes setmanes arran de la sentència de l'1 d'octubre. Amb 44 vots a favor, un en contra i una abstenció, l'òrgan executiu ha acordat modificar la normativa reguladora. Les comissions de govern dels centres hauran de decidir en un màxim d'un mes el nou sistema, tenint en compte les especificitats de cada assignatura i les diferents fórmules que hi ha. En conseqüència, els estudiants no han acudit a la concentració convocada aquest migdia al rectorat.
I la segona agència de viatges del Japó visitarà l'Escala al febrer del 2020 per establir lligams turístics de cara a la propera temporada d'estiu.
Aquesta visita és fruit de la feina feta al Japó durant 15 dies. Representants de l'Ajuntament de l'Escala han visitat Tòquio per reunir-se a la seu nipona de l'Agència Catalana de Turisme, on s'ha treballat per establir lligams de cara a la pròxima temporada d'estiu. Marta Rodeja és la regidora de Turisme de l'Escala.
Allà ens vam reunir amb la segona agència de viatges del Japó, AQS es diu, i amb un representant seu que tenen interès, doncs, a venir-nos a visitar per fer uns vídeos de promoció i poder-los difondre entre els seus clients i que siguin, doncs, un pol d'atracció. No? La idea, ells fan molts viatges cap a Barcelona, però de Barcelona llavors busquen zones de Catalunya on poder extendre el viatge que fan, doncs, els seus clients japonesos. Per tant, creiem que tindrem bons resultats d'aquesta acció.
La primera visita està prevista pel febrer del 2020 i s'espera que sigui només l'inici d'aquest projecte conjunt que promocionarà l'Empordà a terres japoneses. Les representants escalenques també han anat a Toyama per assistir a la 15a Assemblea Mundial del Club de les Badies Més Belles del Món en representació de la Badia de Roses. Una trobada que ha servit per crear vincles comercials i empresarials, sobretot amb la Badia de Santander, on també s'han iniciat uns primers contactes per fer intercanvis d'experiències d'èxit de promoció turística i comercial.
L'Ajuntament de Tarragona li sembla bé que la Generalitat hagi impulsat una auditoria interna als Mossos d'Esquadra per avaluar la seva actuació davant les protestes. Una notícia d'aquesta setmana que avui l'Ajuntament ha dit que estan encantats de la vida, Daniel.
Exactament, el govern municipal ha celebrat que es revisin en concret dues actuacions polèmiques a la ciutat. D'una banda, el Veniu, que som gent de pau, que un mosso va proferir en to burlesc per la megafonia d'una furgoneta del cos, i de l'altra, l'impacte d'unes furgonetes de la policia catalana contra una barricada de contenidors a l'avinguda Marquès de Montoliu, que va acabar amb almenys dos ferits. El portaveu del govern tarragoní, Javi Puig, ha afegit que han traslladat una petició a la subdelegació del govern espanyol perquè també s'investiguin les actuacions de la Policia Nacional.
Exigim que s'investiguin si s'han saltat, si s'han vulnerat els protocols de seguretat i si s'han estat vulnerant drets humans, com per exemple el dret de la manifestació. En aquest sentit, insistim en aquesta exigència a la subdelegació del govern de que obri una investigació i depuri responsabilitats, i fem palès que fins ara no hem tingut feedback i que les nostres peticions no han estat ateses.
De fet, des del consistori qüestionen les intervencions que van portar a la detenció de tres joves tarragonins durant els aldarulls: David Soler, Joan Tortosa i Laura Soler, que està darrere arrossegada per terra desenes de metres per policies nacionals que anaven d'incògnit.
I en un moment de mobilitzacions, Calafell, Cunit i Cubelles volen reactivar les reivindicacions del territori per aconseguir la gratuïtat de l'autopista C32 al tram entre el Vendrell i Cunit. Ivan.
Així ho ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que anuncia mobilitzacions i acords entre els municipis afectats per solucionar el problema de la carretera C31. Reivindicacions han dit que començaran després de les eleccions generals perquè, segons l'alcalde Ferrer, les administracions amb potestat per invertir i prendre decisions tenen ara mateix altres prioritats i debats. El motiu d'aquestes mobilitzacions continua sent el mateix: desviar la circulació de la carretera C31, el seu pas per Cubelles, Cunit i Calafell, cap a l'autopista C32, que per cert hauria de passar a ser gratuïta entre Cunit i el Vendrell. D'aquesta manera, diuen, s'aconseguiria reduir el tràfic en aquest tram, reduir també la sinistralitat i garantir la seguretat dels veïns que creuen aquesta via. Per la seva banda, la Generalitat els ha comunicat que el projecte està fet, però que falta l'aprovació dels pressupostos.
I no ens movem del Baix Penedès, perquè després de 30 anys la Fundació Apel Espinosa del Vendrell recuperarà dues escultures robades l'any 1986.
Es tracta de les obres en relleu de Sant Jordi, Sant Jordi i el petit drac, dues escultures de bronze fetes per l'escultor català Apel Espinosa l'any 1977. Escultures que fa 30 anys que van ser robades del Portal del Còrdor, l'antic domicili de l'artista al Vendrell, i que han aparegut en una subhasta a París. El director de la Fundació ha verificat que el triatge subhastat corresponia a l'obra reclamada i, després d'un procediment molt llarg, el Tribunal de Primera Instància de París ha ordenat la restitució de les obres al Museu del Vendrell com a hereus universals de Espinosa. De fet, segons ha explicat l'Ajuntament, en els propers dies es procedirà a la seva recollida i es retornaran al museu.
Segueix-nos a les xarxes socials: Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Y el destacado del día de hoy nos relaciona con el proyecto PESCONET, que hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en el programa, y que consiste en establecer relación entre la ciencia y el sector pesquero. Pues bien, estaba previsto que se llevaran a cabo 5 jornadas de reflexión. Se ha llevado a cabo la primera, se llevó a cabo hace pocas horas, escasas horas. Queremos saber cuál es la primera valoración que se hace de esta jornada. Saludamos a Nadia Moalla, responsable de proyectos e innovación de CEPESCA. Nadia, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por el seguimiento que estáis haciendo al proyecto.
¿Y cómo fue la jornada? ¿Se propusieron proyectos interesantes?
Bueno, la jornada ha sucedido con muchísimo éxito. La celebramos ayer en el puerto de Burela, gracias a la Organización de Productores de Pesca de Lugo, y fue muy positiva, con una asistencia de más de 40 personas, un 60% directamente vinculados a la actividad pesquera, eran armadores de pesca, asesores de cofradías, de pescadores y demás. Y las principales conclusiones de la jornada que podemos extraer es la necesidad, por un lado, de seguir colaborando en una mejora de la generación de datos científicos, en el sentido de incentivar al sector para que sigan y mejoren esa, ese acceso de los investigadores a la flota, y por otro lado la necesidad de incrementar quizás esos informes de devolución por parte de los científicos al sector.
De hecho, fíjate, hace unos días Basilio Otero nos reflexionaba precisamente esto, ¿no? De que pues que los pescadores habían expulsado a los científicos de los barcos y nos decía aquí en voz alta, y eso fue un error, nos equivocamos. Un poco en la línea de lo que apuntabas tú ahora, ¿no? Facilitar el acceso de los científicos a las embarcaciones y al poder hacer sus propios muestreos.
Sí, sin embargo, como fue uno de los aspectos además que se comentaba ayer, con el paso de los años, los propios investigadores, especialmente en el área ICES, que es la que estábamos debatiendo ayer, han notado que si bien flotas que tradicionalmente no permitían el acceso a sus buques, han cambiado y ahora sí que lo permiten. Entonces será un cambio muy, muy positivo que con el paso de los años están notando los investigadores que el sector pesquero está definitivamente cambiando todo esto que comentaba Basilio hace un par de semanas. Estamos cambiando realmente.
Déjame saludar a Francisco Velasco, que es investigador jefe del programa de pesquerías del Centro Oceanográfico de Santander, que nos está ya escuchando. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando con Nadia Moalla de las principales cuestiones que se trataron ayer en la reunión. Sí. ¿Satisfecho también desde el punto de vista oceanográfico, científico?
Sí, bueno, realmente es una parte muy importante de compartir con el sector cómo trabajamos nosotros y las cosas que hacemos nosotros, y en el sentido, bueno, que es la parte que tenemos nosotros dentro del Instituto Español de Oceanografía de colaboración y de participación en el proyecto PESCONET. Entonces, en ese sentido sí que estoy contento, porque fue bastante productivo y bastante interesante. Y también habría que preguntárselo al sector, que es también quienes son los principales receptores de nuestro trabajo, ¿no? De lo que presentamos allí.
Pero yo creo que el y ahora esto Nadia, sino que me rectifique, pero yo creo que el sector en este caso está en una situación tan presionada por todo, por la Comisión Europea, por las normas, las leyes, las cuotas, que al final, si la salida y la solución pasa por hacer cosas diferentes, pues se hace lo que haga falta, ¿no?
Bueno, a ver, en ese sentido la colaboración con los científicos es requisito imprescindible para una gestión ecosistémica de las pesquerías. Es decir, como ya comentábamos hace un par de semanas, es verdad que el sector está sometido a muchísima presión, sin embargo, todo pasa por un incremento de la colaboración con otros agentes involucrados en la evaluación y posteriormente la gestión pesquera. Por eso, además, ayer en el seminario contábamos también con representantes de la Administración central y autonómica. Es decir, todos los actores tienen que estar involucrados.
Ayer, precisamente, aquí en el programa, hablando de una problemática que tenemos en concreto en el Mediterráneo, pero la idea es genérica, sobre el pescado azul, el sector de la pesca, los pescadores nos decían, está muy bien lo que se decide, pero estaría mejor que se hiciera un estudio independiente, es decir, que las valoraciones no se hicieran en base a lo que nosotros recogemos, sino en base a un estudio que fuera independiente de lo que nosotros recogemos, es decir, que se utilizaran unos datos recogidos científicamente y no en base a lo que nosotros traemos a los puertos. No sé si esto se puso encima de la mesa ayer. ¿Te parece, Francisco? Te pregunto a ti, venga.
Realmente eso no se discutió y no se planteó, era más bien explicar cómo se hace la gestión y cómo hacemos nosotros el trabajo de toda la recogida de información y presentarles al sector para que lo viese y, bueno, lo valorase y también nos diese sus opiniones y contribución en algunas cosas. Pero no, nosotros sí que hemos trabajado, y parte del Instituto Español de Oceanografía y otros institutos que sí trabajan también en estudios independientes de distintas cosas. No sé si en concreto de lo que se está hablando del pescado azul, que hay es una parte organoléptica y de alimentación que nosotros no trabajamos tanto, ¿no? Pero bueno, sí que son cosas que sí que se hacen, no por parte del Instituto de Oceanografía, pero sí que se hace científicamente.
Mejorar esta relación, poderse embarcar y, en definitiva, trabajar conjuntamente, es el futuro para vosotros los científicos, ¿no?
Sí, es algo que nosotros tomamos. De hecho, es algo que no es que sea el futuro, sino que es algo que se está haciendo ya. Nosotros participamos, tanto tenemos nuestros embarques científicos precisamente, donde hacemos campañas para coger información independiente de la pesquería, porque en ese sentido es importante tener una información que no dependa de la pesquería, y luego también tenemos observadores que embarcan en los barcos para ver realmente cómo funciona, qué está todo, y tener una información también directa, más allá de lo que nos puedan decir, por lo que se pueda contar, y poder contar esa información para ver cómo lo transmitimos también, que es lo importante.
Quedan tres seminarios que se harán este mes de noviembre, uno en Cádiz, otro en Murcia y otro en Madrid. ¿Se ha puesto las bases de estos seminarios o ya iremos viendo qué temáticas se tratarán conforme se vayan desarrollando? Nadia.
Sí, si os parece, respondo yo. Bueno, la temática de los seminarios va a ser transversal, es decir, orientados a cada caladero. En este caso, el seminario de ayer estaba orientado a la zona de ICES y NEAF, que es donde trabaja fundamentalmente la flota de la zona norte. La semana que viene, el día 7, estamos en San Pedro del Pinatar con el seminario del área del Mediterráneo, que también promete ser muy interesante. Y aún nos quedan por concretar lo que queda de noviembre, los seminarios de Cádiz, para la zona de Golfo de Cádiz fundamentalmente, y de Madrid, que tendrá un componente quizás más técnico y abierto, más, además de a la flota, a todos aquellos actores de ONGs, administraciones, empresas interesadas que quieran aprender un poco más sobre la evaluación de los recursos pesqueros.
Pues será un placer para nosotros hacer un seguimiento de estos de estas tres reuniones, que de estos tres seminarios que todavía quedan. Nadia Moya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Francisco Velasco, muchísimas gracias también por habernos ayudado a entender y a saber de qué se trató ayer. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias a ustedes también.
Hasta la
próxima.
Igualmente. Adiós. Doncs així arribem a 4:45 de la tarda.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Visc en un circ, espectacle ple d'ocasions on fer-se ric. Trist és aquest circ, dins la caixa hi ha un narrador gens divertit. Il·lusionisme sense fre, tres. Així és aquest circ, ple de jocs de mans trapecistes sense amics. Aquí seguim dormint, un bon decorat ens anul·la els cinc sentits. Sentiments. Oh, quin gran circ,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I avui marxem a passejar per l'Empordà. Ens n'anem a passejar amb un dels ports que pel seu volum i el seu trànsit és un dels ports, sens dubte, importants de la zona nord del país. Ens n'anem al port de Sant Feliu de Guíxols i amb moltes ganes de conèixer-lo a través de quina entitat, Isabel?
A través de l'entitat Llop de Mar, una entitat fundada l'any 1979 i que ens porta a la imatge tradicional de les barques varades a la platja. Amb l'objectiu de posar ordre a aquestes barques, neix aquesta associació que al llarg dels seus anys de vida ha anat evolucionant i ha anat també creixent cada vegada més, sense perdre, això sí, la seva essència de promoure la nàutica popular. Amb el port de Sant Feliu de Guíxols com a taló de fons han acabat creant un binomi perfecte per traslladar aquesta passió pel mar i aquesta passió per la navegació. I avui en parlem amb Joan Miret de l'associació Llop de Mar.
Doncs saludem-lo. Joan, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Amb moltíssimes ganes de conèixer la història de Llop de Mar, que és, penso, un exemple de com la nàutica sobrepàs a nivells populars, no? Vosaltres comenceu precisament amb la imatge aquella típica de les barques varades a la platja.
Sí, sí, sí. Nosaltres el mes de desembre del 1979, o sigui, vàrem muntar l'associació aquesta per donar més cabuda de barques en la platja on estava destinat per barques de lleure. Nosaltres ens trobàvem que hi havia tot allò, la barca que, de tota la vida, amb un palanqui que l'estiràvem, una barca al costat de l'altra amb bateria, i després quedava que si a l'estiu estava més a prop de l'aigua i a l'hivern, si quan venia el tombarol els pujava més amunt, però quedava tota la platja buida de dalt a baix. I nosaltres ens vàrem reunir una sèrie de persones d'aquí de la platja de Sant Feliu i vàrem intentar reorganitzar això. O sigui, a base de posar uns motors que estiguessin les barques, comptes d'estar posades en bateria, fer un accés de dalt a baix de la platja, que eren més o menys uns 60 o 70 metres, sí. I després les barques posades amb espiga. O sigui, guanyava molt més espai, perquè ja començava a haver-hi molta gent que volia tenir barca, això de la nàutica ja començava a entrar bé molta gent i estava en auge, i a més ens s'acabava això d'estirar la barca amb un palanqui, com havia fet tota la vida, ja que era un motor elèctric que t'estirava, sí, la barca amunt, tu només la posaves de l'accés en el teu lloc, que era 6 o 7 metres. I després, per baixar a baix a l'aigua, degut al pendent de la platja, amb els pals que hi havien engraçats, baixava era molt fàcilment.
Per tant, el que feu és començar a posar ordre una miqueta en aquesta, sí, en aquesta situació, des de la visió de dir, bé, anem a fer una entitat, anem a fer una associació, un club, si volem dir-ho d'aquesta manera, que d'alguna manera doncs arreplegui a tota la gent que tenia passió pel mar, no?
Sí, 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 va ser, sobretot va ser posar ordre, és exacte la paraula justa, és. O sigui, allà, ja dic, hi havia en tot el tall de platja destinat a les barques de lleure, però hi havia 25 barques, i allà n'hi varen posant-hi l'any 79 que es va fundar. Això després ho vàrem muntar l'any 81. Vàrem ser 43 persones que varen ser els fundadors, que tenim totes les actes, per sort, es varen fer i s'han guardat totes aquestes actes. Els 43 socis que varen fundar l'associació. I després, el 80, la primavera del 80, quan es varen fer totes les instal·lacions, varen posar els motors, ja hi eren 89 socis.
Amb 6 mesos, perquè us vau fundar el desembre del 79.
Sí, el 9 de desembre de l'any 79 es va fundar-se. I després allò que passa, per fer els estatuts, els permisos de l'Ajuntament, perquè en aquella època encara perteneixíem a l'Ajuntament, on a la primavera del 80 vàrem començar a posar les màquines, això ja va passar a ser 89 socis.
En aquella època, el 80, encara depeníeu de la comandància militar de la Marina, a Madrid, que era qui d'alguna manera posava ordre, fins al 86, que passeu a dependre o a haver de demanar els permisos, és a dir, a relacionar-vos amb, directament amb ports de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí, o sigui, el 79 allò encara era aquell tall de platja, pertanyia a Costes. I Costes, o sigui, cedia la platja als ajuntaments per la seva explotació a l'estiu per poder treure, o sigui, poder-ho rentabilitzar-ho. I l'aigua pertanyia a Ajudantia de Marina. I després el 86, amb una reordenació que va haver aquí a la platja, o sigui, Ports de la Generalitat va agafar hasta un espigó que hi ha al mig de la platja, el 86, i ja vàrem passar a dependre de Ports de la Generalitat fins ara.
I aquí és on realment l'entitat creix exponencialment, s'arrela, sobretot perquè poseu l'accent en el que és la nàutica popular, no? Preus econòmics, a l'abast de tothom, i facilitats i simplicitat a l'hora de tenir l'embarcació, a l'hora de pujar-la, de baixar-la, molt simple, no?
Sí, sí, o sigui, no van tenir cap problema. Tothom va dir, varen passar de no pagar res a pagar. Però clar, varen tenir uns guanys molt macos. Varen ordenar lo de la platja. Després, quan varen tenir la platja ordenada, a través de Ajuntia de Marina, es varen donar permís per posar unes boies allà davant d'estiu només. O sigui, només varen posar les boies per l'estiu perquè l'hivern era inviable, no podia ser. I després a mi que més he anat creixent. Mira, ara jo et puc donar-te el que va costar el 79,
sí?
Que va ser el 80, muntar les instal·lacions aquelles. Mira,
què va costar?
Va costar 213.000 pessetes, no, 213.136 pessetes.
Déu-n'hi-do.
Això ens ho varen repartir entre 88 socis.
Però de tots els diners que anàveu recollint, és a dir, la gent comença a pagar les quotes, evidentment es paguen aquestes 200.000, més les que van haver de venir al darrere, de manteniment, de lloguers i totes aquestes coses, i us sobren alguns calerons cada any. I com que sou una associació, el que feu amb aquests calerons és invertir-los en Sant Feliu de Guíxols, en el municipi, no? I a partir d'aquí ajudeu a fer la Festa Major, ajudeu a fer la celebració del Carnaval, ajudeu a fer la Diada del Mar. Vaja, que d'alguna manera no és que us dediqueu a fer gran l'entitat només, sinó que amb el que sobra ajudeu també a enriquir el municipi.
Sí, sí, nosaltres sempre hem col·laborat en totes les activitats d'aquí al municipi que ens ho han demanat. Després, els primers anys, o sigui, l'asil i l'Hospital de Sant Feliu, o sigui, eren municipals, hi havia una junta rectora que ho feien les coses. Nosaltres, els primers anys, mentre això, tant l'asil com l'hospital funcionava d'aquesta manera, a final d'any, quan s'acabava l'exercici, tot el remanent que sobrava, a parts iguals entre un i l'altre.
Mm-hmm.
Això va durar 3 o 4 o 5 anys. Després, quan ja va deixar de funcionar així, i tant l'asil com l'hospital es va tancar -se, i l'asil va passar a ser allò amb una empresa d'aquestes concertades que
sí?
Ja eren municipal, però semi-privades. Després, més o menys, va coincidir amb que en varen passar de l'Ajuntament a Ports, i després ja era les despeses eren unes altres, i el ser una empresa que tenia concertat això de l'asil, ja varen considerar que ja hi havia una empresa, que no eren nosaltres que teníem que fer-ho.
Molt bé.
No, i després, simplement, no varen fer res més que anar fent créixer l'associació i col·laborar sempre amb totes les activitats que ens han demanat. Amb el Carnaval hi hem col·laborat sempre, amb la Festa Major hi hem col·laborat sempre. Mira, els focs artificials ara, quan els tiren, aquests que
sí?
Tiren de dintre l'aigua tan macos,
sí?
Ara els tiren des de terra, tiren un petardo, va l'aigua i torna a sortir. Jo me'n recordo, els primers anys anàvem al moll, posàvem una caixa de petardos a dintre la barca i pujava un senyor de la pirotècnica amb nosaltres. I anàvem tirant, i ell anava tirant petardos a dintre l'aigua. O sigui, les coses han evolucionat d'una manera bàrbara. Però jo me'n recordo els primers anys, o sigui, col·laborar amb l'Ajuntament amb això. Després, per sort, per seguretat i per tot, ja ho van començar a fer-ho tal com es fa ara.
Una cosa més, deixa'm preguntar, perquè ens hem parat el 86 fins al 2006, que guanyeu la concessió i deixeu d'ocupar la platja i passeu a poder amarrar les barques al mar.
Sí, després del 2006 va ser quan varen fer el salt quantitatiu gran, nosaltres. Ens varen moure d'allà on estàvem a la platja, en varen passar més cap al racó de Llevant, en la part que abans ocupava el club nàutic, que ell va anar al moll. I després, a més, comptes de tenir les boies aquelles que posàvem les barques allà, que era un problema anar-hi amb una barqueta petita que havien d'anar a pujar les barques, varen muntar dos pantalans a davant d'on tenim ara les barques a la barada seca. Esclar, això va estar molt bé, perquè mentre estàvem a les boies només podíem posar barques fins a 5 metres d'eslora. El anar en aquests pantalans, i siguent nàutic popular, això sí que és sagrat per tot, o sigui, allà a la nàutica popular només es poden posar barques fins a 7 metres d'eslora. Varen guanyar 2 metres d'eslora cada barca, els que anaven a l'aigua, i a més és, o sigui, no és el mateix que fa una barqueta petita anar a la teva barca que està fondejada amb una boia al mig de mar, o tu entrar amb un pantalant, amb una clau, amb la teva clau, amb una porta. O sigui, era com el mateix que té el club nàutic, però amb la filosofia de nàutica popular, respectant les esloses, que això sí que és una cosa que sempre ho han tingut sagrat, perquè l'administració ho diu així, que
la
nàutica popular és fins a 7 metres. Però, esclar, tenien els beneficis d'un club nàutic amb un preu super reduït i correcte, i tothom està encantadíssim aquí.
Però, Joan, de fet, vosaltres sou un dels primers clubs, per no dir pràcticament el primer club, que d'alguna manera promou la nàutica popular, la nàutica esportiva, a preus molt econòmics i obert a tothom, i això és el que d'alguna manera us fa diferents i us ha mantingut, no? Fins al punt de que avui en dia sou un munt de socis, feu un munt d'activitats i sou doncs una entitat que des del port dinamitza també l'associacionisme i la cultura de Sant Feliu de Guíxols.
I tant, sí. Mira, jo me'n recordo quan l'any 79, quan ho vàrem fundar això,
sí?
Nosaltres ens vàrem mirar ja amb l'associació llevantina de l'Estartit, que ja feia un paio d'anys que l'havia muntada. Per anar a parlar amb aquella gent, ens va donar tota classe de facilitats i ens van explicar com ho havien muntat ells. O sigui, nosaltres, jo a la província de Girona som el segon club que s'ha fet de nàutica popular, i nosaltres ens vàrem mirar ja amb l'associació llevantina de l'Estartit. I després, sempre hem mantingut la mateixa filosofia. Només es cobra purament el que es gasta. O sigui, és una cosa que ho hem tingut molt en compte, i els socis no estan contentíssims, no tenim cap problema amb ningú, tot va perfecte, tenim una relació fantàstica amb els nostres veïns d'aquí, o sigui, tots, esclar, que hi ha dos clubs més aquí a Sant Feliu. La relació que tenim amb ells és fantàstica, perquè la finalitat no és col·laborar amb ells, mai confrontar-nos amb ells.
No, i tenir un port com el de Sant Feliu de Guíxols, que us facilita l'accés, que us dona equipaments, que d'alguna manera doncs ajuda a mantenir viva l'entitat, és un luxe, encara és millor que estar a la platja.
Sí, no? I a més també nosaltres el que estem molt i molt contents, o sigui, és que el 2006 quan es va fundar, quan varen fer el salt quantitatiu, que varen venir aquí amb sa mare, per part de l'Ajuntament de Sant Feliu també varen tenir un recolzament fantàstic. Això és una cosa que o sigui, ens varen sentir tots els socis d'aquí, es va dir amb assemblees, l'assemblea ordinària que fem cada any, o sigui que ens vàrem sentir orgullosos de l'Ajuntament, i que sempre tinguéssim en compte tots els socis de l'associació, que tingués en compte que l'Ajuntament de Sant Feliu ens havia ajudat molt això, a fer això. En tot moment va estar al nostre costat i ens va ajudar sempre, perquè sabem que la nàutica és una cosa molt llaminera per tothom, la nàutica.
Joan,
sí.
En tot cas, des d'aquí felicitar-vos i desitjar-vos llarga vida a l'associació Llop de Mar de Sant Feliu de Guíxols. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i que vagi molt bé, Llop.
Vale, gràcies, bona tarda.
A reveure.
Doncs hem pogut saludar i conèixer avui a uns autèntics llops de mar que han ajudat a recuperar i a popularitzar la navegació i la nàutica al nostre país. Avui hem conegut el port de Sant Feliu de Guíxols. La setmana vinent sortirem novament a passejar per un nou port del nostre país. Ens acompanyareu?
Passejant pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Segueix la llum del far. Veus humanes.
I els dijous la llum del far ens enfoca a zones fosques, a zones amagades, zones ocultes, zones que molt sovint els governs i la societat no vol veure, però que hi són i que és una mostra de la deshumanització cada cop més creixent que ens envolta. Turquia hauria obligat a persones sirianes a tornar a obligar o sigui, a ser tornades de manera obligada al seu país de manera forçada i enganyada pocs mesos abans de la seva incursió al nord-est del país. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat Amnistia Internacional després de fer un estudi que ha posat la lupa en alguns casos, en algunes denúncies que havien rebut de persones que, doncs això, denunciaven que des de Turquia, des de les autoritats turques, se'ls havia forçat, agredit i fins i tot amenaçat perquè signessin un document de retorn voluntari al seu país. Volem conèixer més i per això saludem el delegat d'Amnistia Internacional aquí al nostre país, el Dani Vilaró. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Les acusacions i el que desvetlla aquest estudi, aquest informe, és d'una gravetat alarmant, és a dir, persones que han estat forçades a signar un document segons el qual retornen a Síria, lloc de guerra i de conflicte, de manera voluntària.
Sí, realment això és el que vam trobar en la nostra investigació, que vam realitzar a l'estiu, vam començar el mes de juliol, vam acabar fa poques setmanes, aquest mes d'octubre, i llavors vam descobrir això, no? És a dir, Turquia està afirmant que hi ha persones refugiades que voluntàriament estan decidint tornar a Síria, i la nostra investigació justament ens diu el contrari, no? És a dir, que aquestes persones no estan tornant voluntàriament, sinó que estan sent o bé enganyades, és a dir, se'ls diu, no, anireu a un altre lloc, o estan desplaçant, diguem, pel país i es troben que cauen la frontera i són obligades a tornar, o directament a través d'amenaces o de coacció se'ls obliga, com dèieu, a firmar un document perquè això passi, no? Això per nosaltres és molt greu, com dèieu, és una burla al dret internacional, és una burla al dret d'asil. Recordem que són persones refugiades, és a dir, que són persones que se'ls ha donat un paper en els quals se suposa que tenen acció per part de Turquia, és a dir, que han fugit d'una zona de conflicte, en aquest cas Síria, i que tenen protecció de l'estat turc perquè allà hi siguin, no? Turquia realment ha acollit molts refugiats sirians, no? Però ara el que està passant és que sembla que se'ls vol treure del damunt, no? I el problema s'ha agreujat a les últimes setmanes perquè veiem que justament la zona del nord de Síria en aquests moments és una de les zones, justament la frontera amb Turquia és una de les zones més conflictives d'un conflicte que encara no ha acabat. No.
Això és difícil de creure, el que diu Turquia, precisament per això darrer que tu apuntaves, no? El fet de que estem parlant de que suposadament aquestes persones haurien dit que voluntàriament se'n tornen d'un lloc en guerra, d'un lloc on fa relativament pocs anys van fugir per salvar la vida. Això no s'ho creu ningú.
No s'ho creu ningú, a més, tampoc no disposem de dades oficials, és a dir, de les estadístiques oficials que puguem fer un càlcul aproximat de quin número de deportacions estan tenint lloc. Nosaltres creiem que són més de són centenars o fins i tot algun miler. Les autoritats turques sí que han donat una xifra. Ells asseguren que ells van arribar gairebé a tenir dos milions de refugiats, que es diu ràpid, sirians a Turquia, i en aquests moments asseguren que més de 300.000 persones han iniciat aquest retorn voluntari. És possible, nosaltres no neguem, que hi hagi algú que potser voluntàriament ha pogut tornar a Síria. Això no ho neguem de pla, no? Però que el que està clar és que rascant una mica, no?, i fent aquest tipus d'investigació que hem fet nosaltres, parlant amb testimonis, i de seguida en surten aquests testimonis de gent que diu que això no és així, que això s'ha fet de manera il·legal, amb coaccions, etc. No? I per tant, aquí veiem clarament una mala pràctica per part de Turquia, no? Que el que està fent és vulnerar el dret d'asil, i el que ens temem també és que està fent la feina bruta, com sempre, no? A través d'aquest famós acord Unió Europea-Turquia, que ja fa 4 anys que es va firmar, doncs per tal de que aquests refugiats mai no arribin a sol europeu. No?
Clar, aquí aquesta qüestió que apuntaves és clau, és a dir, la Unió Europea està injectant molts milions d'euros a Turquia, està pagant molts diners a aquest país perquè faci d'aturador, no?, de que faci de que absorbeixi tota aquesta immigració i, per tant, la freni i la limiti exclusivament al seu país. Pots comptar que aquí Turquia deu dir, doncs mira, saps què et dic, que jo ja en tinc prou i estem utilitzant vides humanes com a moneda de canvi.
Això és clau, no? És a dir, Turquia accepta aquests diners de la Unió Europea per tal de frenar l'arribada de refugiats sirians a Europa, quan hi havia tot cobert a tota la via a través de Grècia i de Turquia, accepta fer aquest paper de tap a canvi de recursos econòmics, com deies, però clar, hi ha un moment que Turquia també es troba amb un número molt important de refugiats sirians al seu territori i se'ls vol treure de sobre. O sigui, això sembla que la cosa va per aquí, no? Sí. Llavors, clar, el que han de fer també les autoritats turques és deixar de fer aquestes devolucions, no? Garantir que realment qualsevol persona deportada, que ja hagi estat deportada a Síria, doncs pot tornar a entrar a Turquia en condicions de seguretat i tenir accés a tots els serveis que té dret com a persona refugiada, i la Unió Europea el que ha de fer d'una vegada és trencar aquest acord de la vergonya amb Turquia, no?, que ja el vam denunciar quan hi havia plans per fer-lo, ja l'hem denunciat, portem 3-4 anys denunciant-lo, i assumir els seus compromisos de reassentament de persones refugiades que venen de Síria, no?, que com veiem la situació ara per ara justament doncs torna a ser molt exclusiva, no?, sobretot al nord del país, amb aquesta ofensiva sobre les tropes kurdes.
Aquí hauríem de recordar també que el fet de ser refugiat a Turquia no és en cap cas garantia de tenir una vida digna. La situació als camps de refugiats de Turquia, de Grècia, són no lamentables, no, més enllà de lamentables, i que per tant, bé, algú pot pensar, bueno, emparant-se en això segur que volen tornar al seu país, en cap cas, però que viure aquí tampoc no és una bicoca, que els estan posant tots els problemes i els estan denigrant tot el que poden i més.
Gens, o sigui, la situació és molt explosiva, sobretot també a que deu, no?, els camps grecs, no?, perquè allà sí que els tenen bloquejats, sobretot en el que és tota la zona de les illes, no?, de Lesbos, etcètera. Doncs allà hi han atrapades moltes persones. A Grècia es calcula que hi ha aproximadament uns 50.000 refugiats sirians, només sirians, atrapats a Grècia, que no poden ni tornar a Turquia ni accedir a altres països europeus, i com veuen, les condicions són lamentables. És a dir, tot això ja fa temps que ho sabem, no? Vull dir, la resposta europea a tot el que està de conflicte de Síria i a tota aquella expulsió humana a partir de voler fugir d'un conflicte terrible, la resposta europea no ha estat avançada, no ha estat avançada en cap moment, no ha donat facilitats perquè els sirians poguessin arribar a través de rutes segures al seu territori, i a sobre doncs està fent unes condicions lamentables de les persones que sí que han pogut entrar en països de la Unió Europea com Grècia, no? Si a sobre ara tanca els ulls a això que està fent Turquia, que és una vulneració greu d'allò que estableix el dret internacional en temes d'asil i de refugi, doncs ja és la cirereta, no? La cirereta del pastís, podríem dir.
El que s'exigeix des d'Amnistia Internacional és que es permeti el retorn d'aquestes persones novament a Europa, bueno, en aquest cas a Turquia, i que ho puguin fer lliurement i sense haver de passar cap altra zona de control ni res de tot això, no?
Clar, si es demostra que aquestes persones realment asseguren que han estat enganyades i deportades a la força, doncs el que ha de fer Turquia és permetre que puguin tornar a creuar la frontera en sentit invers i que puguin tornar a accedir a Turquia amb condicions de seguretat, sobretot, no? Que és el que hauria de primar en aquests moments.
Els testimonis que també són presents en aquest informe, amb noms falsos, perquè no siguin reconeguts, són esfereïdors, informes de o nanos menors d'edat que, bueno, expliquen com se'ls va retenir, com se'ls va manillar, com se'ls va forçar, com se'ls va amenaçar de mort perquè signessin aquest paper, com anaven acompanyats de gent que després desapareixia o que ben bé no sabien d'on venia. Vull dir que estem parlant d'una situació absolutament truculenta i desagradable.
Sí, sí, estem parlant de testimonis, com deia, esfereïdors, no?, que expliquen totes aquestes males pràctiques, des d'amenaces directes fins a cops, fins a persones que entren en un autobús i no saben exactament cap on anirà a parar. Imagineu, no?, la sensació d'algú que se sent segur a Turquia i que de sobte veu que creu la frontera i que estan entrant a aquell país on va fugir fa 2, 3, 4 anys de la guerra, no?, d'una amenaça clara a la seva vida, no? És terrible el que està passant, i és terrible el silenci còmplice un cop més de la Unió Europea, dels països de la Unió Europea, que saben que això està passant i que no donen cap resposta.
Bueno, no donen resposta en aquest cas, no donen resposta al que passa a Grècia, no donen resposta al que passa al sud de la península ibèrica, no donen resposta al que passa a Itàlia, no donen resposta a res. Ells miren a una altra banda i mentre tant intenten que
sí,
la gent...
Realment, amb una perspectiva, ara ja ho sabem, no?, però amb una perspectiva d'anys, el paper de la Unió dels països de la Unió Europea davant de tot això que ha passat, el que està passant encara a Síria i amb les persones refugiades, serà un atac molt negre en l'historial de drets humans dels països europeus, realment, perquè n'han fet molt grosses
i de molt
tipus, no?, de molts tipus diferents.
Dani, t'agraeixo molt que ens ho hagis apropat i ens hagis ajudat a conèixer aquesta situació, de la qual n'hem de ser tots conscients per intentar combatre-la, apretar des de la societat perquè això canvi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs un dijous més, un exemple més, una mostra més de com els països de la Unió Europea, Espanya, estan... malmetent les vides de milers, milions de persones sense respectar el més mínim i fonamental dret humà que aquests països han signat. De vergonya. Així arribem a les 5.
Segueix la llum del far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Oh, Pau Donés, Jaume Mas, vuelve.
Con estrellas, no quiero volverte a echar de más de menos. Sé que fue incorrecto, rompí tu momento. Cuando me comporto así, yo me rompería el tiesto. Yo me detesto, me fui muy lejos del prospecto que teníamos. Tú y yo, oh, oh, nuestros planes con futuro de alegría nos llenábamos. Cada día sin llenar una sonrisa, siguiendo nuestra vía, a mí me lo parecía. Puedo estar, yo quiero un cielo con estrellas, no quiero volver a pichar de más de menos. Me paraste el corazón y ahora libre como el viento, soñando, gritando en silencio. Dime tú quién soy sin ti.
Solo se trataba de amar, apretar dientes y luchar, junto a ti llegar a volar. Sin una razón más. Sin ti solo no puedo estar. Yo quiero un cielo con estrellas. No quiero volverte a echar más de menos.
Me paras el corazón y ahora libre como el viento, soñando, gritando en silencio. Dime
luchar y quiero amar. Y por eso quiero hacerlo contigo.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Radio La Escala.